professor Xavier Torrents, ben tornat a Camins, a Ràdio Estel, benvingut.
Moltes gràcies.
Bona vesprada. Bona vesprada. Escolta, hem parlat al migdia i em deies, és que tinc exàmens, tinc un examen important, estaré concentrat. Per tant, arribes de la universitat, podríem dir, no?
Sí, però arribo ja desconcentrat, perquè...
Ja t'has desconcentrat?
No, bueno, els estudiants pensen que el problema només el tenen ells, en aquell moment,
home,
però també el professorat tenim certa tensió en aquell moment.
Sí, sí. Sí,
ells atenció i nosaltres tensió.
I tu quina... si vols compartir-lo, quin tipus de tensió tens tu quan estàs allà?
A veure, si tots... només és una petita minoria que a vegades no ho fa, eh? Però si tots és un comportament més adult i tal, pues, és que allò podria estar tranquil·lament fent les seves coses i tal. El que passa que sempre hi ha aquest risc,
diguem, de picaresca,
de picaresca d'algun estudiant, i doncs clar, això et fa mantenir en tensió.
Val, perfecte, molt bé. Escolta, de què era l'examen?
En aquest cas era un examen d'avaluació i disseny de polítiques públiques.
Val. I la primera pregunta quina era?
No, és que només hi havia una de pregunta.
Ah, només hi havia una pregunta.
I podien tenir tots els apunts i que el volguessin a la taula.
Per tant,
era un estudi de cas.
Ah,
o sigui, un
val.
Cas pràctic.
Perfecte.
I ens havien de resoldre el cas pràctic amb tot el que ells havien après
durant el curs
i podien tenir tots els apunts, tot el que volguessin. Això no era cap problema.
Déu-n'hi-do.
Però és que... jo sempre comparo amb la facultat de Medicina, tot i que està molt lluny a el que jo faig, però imagina't un metge cirurgià o una metgessa cirurgiana que, pues, que li fessin l'examen quan era estudiant, però clar, el professor metge li digués, bueno, pots tenir tots els apunts, ara has d'operar. Per cap, els apunts no li serviran, ja ho ha de tenir al cap.
Exacte.
Ho ha d'haver practicat abans.
No et pots parar un segon i a veure si hi ha una hemorràgia que faig, no?
Sí,
has de fer-ho.
Ara vaig a mirar els apunts, que, com ho curaré.
Exacte. Doncs escolta, esperem que els teus alumnes hagin resolt aquest examen d'una sola pregunta amb tots els apunts, bé?
Perquè, clar, és el màster de Polítiques Públiques, Drets Socials i Sostenibilitat.
Jo tinc una cosa. A mi quan els professors em deien podeu tenir tots els apunts, suors freds durant dies, perquè, clar, això és complicat, eh? Perquè ja es nota que la pregunta i el cas així, doncs té les seves coses. Escolta una cosa, recordem que el darrer dia em vas posar uns deures, te'n recordes tu d'això, no?
Pues a veure si compleix-los.
Espera, que tenim aquí el moment. El professor Xavier Torrents fa 3 setmanes em deia això.
Preguntant-li sobre l'escola, sabràs què t'agradaria que hi hagués en política educativa municipal. Bueno. Preguntant-li, per exemple, què passa quan es troben malalts, etc., sabràs sobre política de salut. Que quan van caminant, o en cotxe, o en vehicle, com vagin fins a l'escola, sabran, per exemple, tema de transport i mobilitat. És a dir, a partir de les preguntes a les teves criatures, sabràs construir polítiques públiques que faran decidir el vot de l'endemà.
Clar, és que pensant-lo bé, eren uns deures complicats, perquè xerrar amb els meus fills, amb el seu llenguatge, no?
Sí.
Adaptat i tal, per treure aquestes conclusions, t'he de dir...
Com va anar la xerrada, la conversa?
No, és que clar, és complicat, perquè ells, tot els hi està bé. Aquesta és la premissa. No tenen encara un esperit crític. Ells en arribar, en estar, en sentir-se mitjanament còmodes. Per tant, em congratula, perquè vol dir que viuen bé, que viuen tranquils i que tot ho fan bo, però no em va servir massa aquesta...
No,
t'ho he de confessar i ho vaig intentar, eh? Que consti que ho vaig intentar. Sí que és cert que hem tingut xerrades i que d'alguna manera sí que vam parlar també sobre les eleccions i sobre el meu vot i sobre per què votava i no votava, però bueno, queda una mica més en el foro intern.
Bueno, això és perquè tu votes en ve baixa i ells voten en ve alta.
Exacte, sí. Sobretot, bueno, no diré res, sobretot al sofà de vegades que els he de tocar el crustó. Escolta, volia treure't un tema, Xavier Torrents, el tema de Junts per Ripoll, que ha trencat el silenci aquest dimarts a la tarda, ahir, en un comunicat on es postula per liderar aquestes converses amb les forces polítiques centrals per arribar a un gran pacte per Ripoll. Sabem que aquí hem tingut aquesta victòria d'Aliança Catalana. Sílvia Orriols, alguns la qualifiquen d'extrema dreta, altres, doncs, no tant. En principi, ella voldria ser alcaldessa de la capital del Ripollès, però aquestes tres forces, etcètera... Bueno, aquí tenim un cas d'una victòria de la suposada extrema dreta, jo no sé si qualificar-la així perquè em manquen dades, i una aliança d'esquerres que moltes vegades escoltem que és com una mena de cordó sanitari, no? Aquest concepte de cordó sanitari. Voldria, perquè jo crec que és un tema que t'interessa molt, voldria conèixer la teva opinió i també, si vols, ja posem en un pack el tema del pacte, que això sí que està consolidat i, sí, i ja claríssim, entre Vox i el PP per governar en coalició el País Valencià. Com veus aquesta situació, Xavier?
Doncs mira, veus, això avui estava en el màster de polítiques públiques, per això ho fem un altre màster, que és el màster de polítiques de la ciutat global, mm-hmm, de prevenció de l'extremisme violent.
Sí.
I llavors, primer clarificaré això que tu no sabies, diguem-ne, com qualificar-lo i si era extremador o no. Jo et dono ja la resposta, però t'explicaré el per què.
Val.
Sí, Aliança per Catalana, de liderada per Sílvia Orriols. Qualsevol, diguem-ne, professor de ciència política que analitza l'extrema dreta dirà que sí, és un partit d'extrema dreta.
Val.
I llavors, per què? A veure, si mirem Vox, que en altres programes ho hem qualificat com a tal d'extrema dreta i, sí, i diguem-ne, estaríem d'acord amb què és.
Sí.
A veure, Vox, per exemple, fa un discurs, diguem-ne, que podríem dir que aboca o fomenta el racisme contra les persones migrants, fomenta la xenofòbia, és a dir, el rebuig social, la fòbia cap als estrangers, fomenta, per exemple, la islamofòbia, és a dir, odi cap a les persones musulmanes. Llavors, això ho fa Vox. Ah, caram, també ho fa Aliança Catalana. Val? Per tant, ja tenim una coincidència, una primera coincidència.
Uh-huh.
Una segona coincidència és que, en general, els partits d'extrema dreta focalitzen molt el seu discurs amb el tema de sobreproporcionar, és a dir, donar una proporció més elevada de lo que és en realitat, la sensació d'inseguretat ciutadana. És a dir,
el populisme de tota la vida.
Això seria la tercera característica, vale, però una mica per acabar d'explicar la inseguretat,
sí,
ciutadana,
sí, sí,
és que fer molta por a la gent del carrer, al ciutadà de peu, que tot és molt insegur, tot és molt insegur. Encara que les dades demostrin el contrari, les dades de la policia, no, dels Mossos d'Esquadra, la policia local, la Guàrdia Urbana, etc. Un tercer element, el que acabes d'esmentar ara, que és el tema del populisme. És a dir, fer un discurs simple i ximple, fa aquest joc de paraules.
Val, sí.
Perquè,
està bé.
Sí, perquè el que diuen és això ho arreglo en 4 dies, cosa que és fals. En polítiques les coses costen més, no?, el populisme.
Mm-hmm.
I una quarta característica, i per no allargar-ho, doncs, ho tancarem en 4, és, diguem-ne, el que en diríem l'ultranacionalisme, és a dir, fan una defensa aferrissada, exacerbada de la pàtria, i això també ho fa Vox, i ho fa Aliança Catalana, i aquesta és l'únic matís de diferència, és a dir, Vox defensa la pàtria espanyola, mm-hmm, i Aliança Catalana la pàtria catalana. Però, excepte això, en tot coincideixen. Per tant, sí, sense cap mena de dubte, Aliança Catalana, com també Front Nacional de Catalunya, que en aquest cas va guanyar 2 regidors a Manresa,
sí, sí, sí,
són dues forces d'extrema dreta catalanista, mentre que Vox és una força d'extrema dreta espanyolista.
Mm-hmm.
N'hi ha a França, n'hi ha a Suècia, fins i tot hi ha una primera ministra a Itàlia, és a dir, l'extrema dreta està a tot arreu dins d'Europa.
I aquest pacte d'aliança, aquesta coalició que s'ha donat al País Valencià, te l'esperaves?
Sí, m'esperava aquesta, i sí, les eleccions del 23 de juliol sumen els diputats del Partit Popular i els diputats de Vox, queda clar, per el que ha passat a la Comunitat Valenciana, al País Valencià, no només s'ha obert, sinó que ha quedat de forma clara, clarivident, que si el 23 de juliol sumen PP i Vox, hi haurà un govern amb Vox dins o fora, però amb el suport parlamentari de Vox, el govern encapçalat pel Partit Popular. Això passarà.
I la pregunta és, pels votants d'esquerres, progressistes, etcètera, aquest primer pacte de coalició que tenim a un gran govern, a una gran autonomia com és el País Valencià, com és València, mobilitzarà? Tindrà un efecte rebot? Què preveus tu aquí?
Això ja dependrà de com ho expliquin uns i altres. És a dir, a qui perjudica que hi hagués un govern del PP i Vox després de les eleccions generals? Bueno, sí, a votants d'esquerres, però no només votants d'esquerres. Els votants del Partit Nacionalista Basc també no estarien d'acord. Els votants de Junts tampoc estarien d'acord.
Esquerra, etcètera.
No, és a dir, Serà contraproduent que entri l'extrema dreta en un govern democràtic, és a dir, hi ha hagut, el problema no és que hi hagi un govern del Partit Popular, bueno, això és una opinió, llavors que subjectivament cadascú pot pensar-ho que sí o no, però el preocupant és que entri l'extrema dreta per primer cop en el govern espanyol des de que va entrar de forma no democràtica durant la dictadura de Franco. Per tant, serà el primer cop que això passarà. Ja ha passat en ajuntaments, ha passat ara en comunitats autònomes i acabarà passant, si aquest fos el resultat, en el govern espanyol. Per tant, aquí, diguem-ne, bueno, pues, està clar que això mobilitzarà una part de la població, que si veu clar que fent els números hi haurà un govern de coalició PP-Vox, doncs possiblement hi haurà més gent que es mobilitzarà per anar a votar perquè impedir això. Això sí, això jo tinc és previsible. Ah. Però també hi ha la qüestió de que el 23 de juliol molta gent anirà a la platja. O estarà de vacances. Però bueno, ja estem veient que està havent un augment molt considerable del vot per correu. Sí, per tant, això és un símptoma de que part de l'estació que podria haver pel tema d'anar a la platja o a la muntanya s'està intentant esmenar fent el vot per correu.
Escolta, per tant, per lloc, el que t'escolto a tu, que m'estàs ajudant molt, i el que escolto a altres experts, jo crec que estem davant d'unes eleccions generals molt particulars, molt clau, molt històriques.
Comparteixo, sobretot quan es dic clau, històriques. Sí ho són, però la gent no és conscient. Sí ho són perquè, insisteixo, des de que va morir el dictador i general, diguem-ne, Francisco Franco, mai l'extrema dreta ha estat en el govern espanyol i ara hi ha la possibilitat de que entri en el govern espanyol o, com a mínim, que tingui el suport per matar de fora. Jo dubto molt que, si surten els números PP-Vox, Vox faci, concretament Santiago Abascal, faci l'opció de quedar-se amb suport parlamentari des de fora, perquè és la possibilitat, per primer cop en la seva vida, de ser vicepresident del govern espanyol.
Ell voldrà entrar al govern.
Efectivament. Aquesta és la clau. Per tant, si surten els números, jo inclús descartaré... Fixa't, dues coses que faria, però no es dic. Si surten els números, hi haurà un pacte PP-Vox, això ja està clar pel que ha passat precisament al País Valencià, però és que, a més, poso sobre la taula de que si surten aquests números, el Vox entrarà dins del govern, no fora, dins del govern.
Déu-n'hi-do, quin panorama es presenta després de les darreres, els darrers pactes, els darrers aconteixements, especialment el que ha passat al País Valencià. Efectivament, doncs aquestes eleccions cada vegada es tornen més fascinants i més inquietants, podríem dir-lo així. Xavier, gràcies per aquest anàlisi. Tinc un altre tema, canviem una mica de qüestió. Un altre tema que volia comentar amb tu és aquesta llei d'intel·ligència artificial, perquè el Parlament Europeu s'ha convertit en el primer estament, en la primera cambra, que aprova una llei d'intel·ligència artificial al món que ara debatran els 27 estats membres per tancar el text definitiu. Ha rebut 499 vots a favor, 28 en contra i 93 abstencions. Aquesta llei identifica els riscos de fer un mal ús de la tecnologia i regula això, l'aplicació, no pas la tecnologia en si, sinó la seva aplicació. Per fer-ho, estableix obligacions per a proveïdors, usuaris, segons el nivell de risc, que pot ser inacceptable, etc etc. Prohibeix una sèrie de coses i, en principi, em crida l'atenció. És a dir, dos coses. Primer, com valores tu aquesta llei? I segon, la velocitat en què aquesta intel·ligència, ja sé que fa molts anys que s'està treballant, però des de que ha hagut aquest boom popular de la intel·ligència artificial, ha estat molt ràpid, tinc la sensació, que la gent s'ha espantat i s'ha posat les piles per crear límits.
Sí, bueno, aquest boom així tan ràpid, començo per l'últim que has dit, és semblant a les persones que ho van viure a quan va aparèixer internet pel comú dels mortals. Ja existia internet entre els militars de feia dècades, però al moment que apareix internet, les webs, els correus electrònics, ara que semblen prehistòrics tant les webs com els correus electrònics, doncs va canviar el món. I quan van aparèixer ja els mòbils intel·ligents, que ara, avui en dia, hi ha gent que no pot viure sense aquests mòbils intel·ligents, i fins i tot a vegades hi ha gent que en té dos o tres, doncs això ha canviat també la forma de viure. Ha canviat molt. Pues bé, l'intel·ligència artificial encara la canviarà més. Per tant, que hi hagi una regulació, i ara vaig a la primera part de la teva pregunta, És un símptoma positiu de que la Unió Europea és una zona o una regió del món, una zona del planeta, molt avançada justament en drets humans i en drets civils i, en definitiva, en drets de les persones, perquè regula una cosa que és com tot. La medicina pot ser bona o dolenta i pots dir, com, la medicina sempre serà bona. Bé, la medicina utilitzada a Auschwitz pel doctor Mengele no era bona. Per tant, la medicina pot ser bona o dolenta, la ciència pot ser bona o dolenta, la intel·ligència artificial també pot ser bona o dolenta. Per tant, el que s'intenta és regular aquesta part negativa, bé, com el Rafa i jo ens agrada Star Wars, el lado oscuro de la intel·ligència artificial...
El reverso tenebroso això, de la
sí,
intel·ligència
això,
artificial.
Això és el que s'ha intentat regular, sí. I fixem-nos, és el primer lloc del món. D'això sí que no hauríem d'estar molt contents de que els europeus som els primers en fer-ho.
Sí.
El preocupant és que hi haurà països que no ho faran. Precisament a la Xina ja s'està utilitzant de fa molt de temps, i justament una cosa que ha prohibit la llei, que prohibeix la llei europea, a Xina es fa cada 2x3, que és agafar les imatges i amb l'intel·ligència artificial localitzar persones que cometen, segons la dictadura xinesa, infraccions.
De fet, si vols, per repassar-ho molt ràpidament, en la primera carpeta, la de riscos inacceptables, s'inclouen pràctiques com l'ús de sistemes d'identificació biomètrica remota i en temps real en espais públics. És a dir, identificar les persones a través de càmeres de reconeixement facial. Es permetrà, segons aquesta llei europea, a posteriori revisar imatges gravades, que bàsicament és el que fan...
I per ordre judicial.
I per ordre judicial.
Això és el que garanteix, diguem-ne, es garanteix en democràcia.
Exacte. També queda prohibit el social scoring, que consisteix a classificar les persones a partir del seu comportament o característiques personals. Això és increïble, eh?
Sí, és però això, mira, ara, Rafa, imagina que surts, ja surts de la ràdio, has acabat el programa, vas pel carrer i hi ha una d'aquestes càmeres, et grava, i fas ganyotes, i l'intel·ligència artificial et detecta alguna cosa estranya.
I pensa que estic boig, i em posa a això. És que em recorda molt, tu que ets molt amant del cinema, a la pel·lícula de Steven Spielberg, Minority Report.
Sí, te'n
recordes que anava...
Aquesta i la que es deia, de fet, intel·ligència artificial.
Intel·ligència artificial.
Les dues són molt bones.
Que s'entrava en aquesta història, però Minority Report, el protagonista arriba a un punt en què es canvia els ulls.
Sí, no expliquem aquesta imatge escabrosa del que fa
els ulls. No, exactament, és una mica allò forta, però és un futur que ja podria estar arribant, perquè de fet l'estan
doncs regulant. No, és que ja ha arribat. Això de reconèixer-nos pel ull ja passa. El que passa que no s'ha extès encara, però ja passa.
Déu-n'hi-do. En fi, sí que volia treure't, a veure si ens dona temps, jo crec que sí, dos temes ràpids. S'ha estrenat aquesta sèrie tan esperada, la tercera temporada de la sèrie Cites a TV3. Hi ha hagut una polèmica, el que passa avui en dia a les xarxes socials, però jo crec que en aquest cas sí que és socialment equiparable al món real, al món virtual, al món tangible, perquè al final arribàvem a la feina i comentàvem, no?, aquesta situació. Doblatge en català no va funcionar... O sigui, és una sèrie bilingüe, és una producció d'Amazon Prime amb TV3, bilingüe perquè Amazon també la vol distribuir, etcètera, etcètera, i posa gran part dels calés. S'ha estrenat a TV3, una televisió que té uns marcats estatuts de defensa del català i de llenguatge i tal, amb una part en castellà, i no funcionava bé aquest doblatge, que per cert era un doblatge, sembla ser, jo no l'he escoltat, molt justet. Aquí la gent, alguns es queixaven de que això no pot ser, i que TV3, no sé què, no sé quantos, i alguns deien, bueno, en aquest cas és una sèrie que és així, no passa res per veure-la en versió original i escoltar el català. No sé com veus tu aquesta polèmica, si és més un xafardeig de veïnes, que pot ser també, o si és important, no sé.
Pues mira, com jo no ho he vist ni seguir la polèmica, o sigui, la primera notícia la tinc amb tu, Rafa, fixa't un dels efectes de que això passi. Jo ara m'has creat un cuc de dir, caram, jo he de veure això, perquè tothom es veu que se n'està parlant, fins i tot m'ho pregunten a la ràdio, jo no ho he vist. Això és l'efecte, diguem-ne, li diuen ara popularment l'efecte Streisand, no? De no voler parlar d'una cosa i encara se'n parla molt més. Doncs bé, ho han aconseguit, perquè jo ara, quan arribi a casa, intentaré buscar-ho per veure què ha passat amb aquest programa i què passa amb la polèmica. Doncs, bueno, això és un fenomen social, fixa't.
Doncs mira, aquesta setmana et posem deures nosaltres i, si vols, treu les teves conclusions doncs, a la pròxima visita. I va, tenim encara un minut i mig. La mort de Silvio Berlusconi. Aquesta no te l'havia dit, però ara el Ferran me l'ha apuntat i em sembla un bon tema. No sé com valores la seva figura, si t'ha sorprès el moment... què ens pots explicar d'aquesta figura que per mi és entre fascinant i inquietant també.
Val, jo no parlaré de lo fascinant ni de la persona, sinó de lo inquietant i preocupant. Val. Que de fet ens ha portat a lo que després ell va ser un dels pioners, diguem-ne, dins d'Europa del populisme. El populisme havia crescut molt, per exemple, a Amèrica Llatina, arran a Argentina, del peronisme. Pensa que el populisme el que fa és coses simples i després ho acaba agafant un populisme d'esquerres o de dretes. El peronisme argentí va acabar sortint un peronisme d'esquerres i un de dretes. Del mateix figura de Perón pots trobar gent així, diferenciada. En el cas de Berlusconi, tot s'ha quedat més al marge dret, no s'ha mogut d'allà, per tant, és un populisme que va entrar a la dreta i l'extrema dreta. En certa manera és com... Ell va utilitzar tot el seu poder mediàtic, pensem en Telecinco, per vulgaritzar la política. I el que ha aconseguit és això, vulgaritzar la política, això ha fet créixer el populisme, i això ha permès, per exemple, gràcies a Berlusconi, cal dir, ara hi ha una primera ministra neofeixista a Itàlia.
Segurament va vulgaritzar la política, m'agrada aquesta reflexió, perquè ell era un polític vulgar i necessitava que estigués a la seva alçada. Xavier Torrents, quin plaer xerrar amb tu, per a mi, per als nostres oients, gràcies per venir, i si tot va bé, ens retrobem d'aquí 3 setmanes ja per anar finiquitant la temporada, que has estat molt amable d'acompanyar-nos. Gràcies, Xavier.
Gràcies a tu i a vosaltres.